Demà es commemora el Dia Internacional de la Malaltia de Parkinson, una patologia neurodegenerativa crònica caracteritzada doncs, per aquests moviments lents o també per l'augment del to muscular, la tremolor i la pèrdua de control postural que pateixen les persones que adquireixen aquest Parkinson. Avui volem abordar des d'una perspectiva primer científica i després doncs, testimonial per part d'un pacient què és el Parkinson. Ho fem amb la Maria Marí Núñez, ella és psicòloga i neuropsicòloga de l'Associació d'Esclerosi Múltiple d'Eivissa i Formentera. Molt bon dia i benvinguda a Ràdio Illa.
Bon dia, què tal?
Molt bé, contents de que ens pugui atendre. I en una jornada tan especial per donar a conèixer aquesta malaltia. Per què és important que hi hagi un Dia Internacional del Parkinson?
A veure, jo crec que això que és molt important pel fet de que al final Parkinson no només és una malaltia física, perquè al final és molta gent que està sofrint per la mirada social, per l'estigma, per els dolors que estan passant en aquell moment, i jo crec que és molt important que la gent sàpiga com es senten aquestes persones i com actuar quan es troben a algú que la pateix, també.
Clar, estem parlant d'un col·lectiu prou important, entre un 1 i un 2% de la població per sobre dels 60 anys, o fins i tot hi ha persones que a partir dels 40 anys desenvolupen Parkinson. Abans de parlar sobre la incidència en la societat, però volíem fer aquest apunt per entendre la magnitud d'aquesta qüestió, expliqui'ns què és el Parkinson.
Pues, ho has explicat tu molt bé abans. El Parkinson és una malaltia crònica degenerativa que és multifactorial, és a dir, que es deu a diversos factors, com poden ser genètics, ambientals, per la pròpia edat també, i que d'alguna manera pues, afecta a les neurones que es degeneren, que és que produeixen dopamina i generen aquesta sintomatologia física i també cognitiva pues, caracteritzada pels temblors, caracteritzada per les rigides, per la pèrdua, potser, d'atenció, de memòria.
Hi ha algun, diguem-ne, factor que en la nostra vida, no sé, fumar, beure, no fer esport, el que sigui, que pugui doncs, augmentar la probabilitat d'adquirir Parkinson?
Pues a veure, sí que n'hi ha alguns factors, per exemple, l'exposició a alguns tòxics poden ser un factor, però no és la causa única i principal, sinó que al final és que això pot ser perquè tens una certa vulnerabilitat genètica, després també aquests factors ambientals, després també el tema de tenir una avançada edat, entonces no podria dir-te que sigui un únic.
Clar, clar. Malaltia degenerativa crònica. Això vol dir que un cop adquirim aquesta malaltia, doncs ja ens hem de fer la idea que ens acompanyarà fins al final dels nostres dies. Té cura?
Claro, això vol dir que no té cura i que d'alguna manera, tenint un bon tractament, sí que poden tenir una bona qualitat de vida i una esperança de vida doncs, molt pareguda a que una persona sense Parkinson, però és que realment difícil és acceptar pues que això ho tindràs per tota la vida i com acceptar aquests canvis que es van produint i que es van produint a poc i de manera progressiva.
Ha millorat, diguem-ne, el tractament els darrers anys del Parkinson per fer, diguem-ne, més... O per millorar la qualitat de vida de les persones que el pateixen?
Clar, jo crec que aquesta pregunta realment, a lo millor, seria millor que la contestés un metge, però... En general, els tractaments crec que sí han millorat pel fet de que es presta també més atenció en el meu àmbit, que seria la psicologia també, que es té més en compte, que la gent està una mica més conscienciada també, que d'alguna manera s'ha enfocat a millorar aquesta qualitat de vida i no només a pal·liar símptomes. Doncs en aquest sentit jo crec que sí ha millorat.
En l'àmbit de la repercussió social, tu ens parlaves de l'estigma. Realment hi ha un estigma per patir càncer? Ai, per patir Parkinson, volíem dir.
A veure, clar, al final és també el que compten els propis usuaris de no només que potser hi ha persones que no senten que tenen un estigma, però com ho viuen ells sí que és un estigma. Per exemple, jo què sé, hi ha persones que amb Parkinson pues, tenen aquest típic temblor i potser des de fora pues, pot parèixer pues, que la persona està nerviosa i realment no està nerviosa i no s'acaba d'entendre. O que pot parèixer que la persona pues, s'ha passat amb la beguda i no volen que pensin que és una persona que beu quan en realitat no ha estat així. O pues, jo què sé, que potser també a vegades es tendeix a infantilitzar o a llevar-li l'autonomia com per exemple de, en els àmbits laborals, doncs moltes vegades quan es sap que un usuari, que una persona té Parkinson, doncs a vegades se li deixen de donar certes tasques perquè es veuen que potser creuen que no pot ser capaç i aquella persona sí que és capaç en aquell moment amb algun, amb alguna ajuda o amb algun apoyo extra.
I d'altra banda, l'impacte en la persona, no?, que li donen aquest diagnòstic, com és? Aquest és un dels camps que tu més treballes com a psicòloga. Diguem-ne, quins són els factors que més veus en, en aquest escenari?
Pues sobretot el tema de, del dol, que moltes vegades entenem el dol com la pèrdua d'algun familiar o algun estimat, i en aquest cas pues, és un dol múltiple, perquè és un dol de que la persona potser ja no pot treballar com abans i ha d'acceptar això, la persona ha perdut també identitat personal, ha perdut autonomia, es veu cada vegada més aïllada per la pròpia vergonya que potser li pot generar aquests símptomes. També pot ser un dol de parella o de les dinàmiques familiars, perquè imagina't potser una persona que sempre ha estat el cap de família, clar, o el cuidador, la cuidadora, i ara es veu com menys autònom i que li han d'ajudar a aquesta persona, pues és un altre dol també. I tot això al final es junta pues, amb un increment de l'ansietat, de la depressió, d'aquesta pèrdua d'autonomia. És... I clar, pues, al final és tot això el que solen veure.
Clar, és veritat que la incidència del Parkinson augmenta a mesura que també creix l'edat de les persones, no? Sobretot a partir dels 60, 65 anys. Però també hi ha casos a partir dels 40 anys i fins i tot un cas que ens va cridar a tothom molt l'atenció, el de Michael J. Fox, que li van diagnosticar el Parkinson quan tenia 30 anys.
Uau, que jove, claro. És que això és precisament així, que a partir dels 60 anys serà tres factors de risc, però és que n'hi ha això, un 15% de persones que potser abans dels 50 ja ho tenen.
Clar.
I que encara estan en edat laboral i que potser pues, ja no poden fer el treball com abans.
Clar, jo entenc que en aquests casos, pel que fa al quadre psicològic, és encara doncs, un desafiament més gran afrontar-ho, no?
A veure, més gran depèn de la persona.
Clar.
Perquè igual potser és una persona que dius és una persona major, que ja no està en una edat laboral, però potser ha fet el que te deia abans, el cap de família o la mare cuidadora de tota la família i ja no es pot fer càrrec del net, per exemple. I això també, d'alguna manera, afecta, sí que depèn molt de la persona.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, el Parkinson, aquesta malaltia neurodegenerativa crònica, de la qual demà es commemora el Dia Mundial. N'hem xerrat amb la Maria Marí Núñez, psicòloga i neuropsicòloga de l'Associació d'Esclerosi Múltiple d'Eivissa i Formentera. Maria, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I també teníem amb nosaltres en Pol Wenham, que és un formenterer afectat precisament per aquesta patologia. Hola, Pol, molt bon dia.
Bon dia, Pepo, bon dia, Ràdio Illa.
I moltes gràcies per atendre'ns una vegada més. A veure, Pol, explica'ns un poc, el teu cas, quan et van diagnosticar?
Ja fa un any i mig que em van diagnosticar en firme. Fa 2 anys que vaig començar amb els primers símptomes. I després de saber que el tenia, mirant una mica enrere, ja deu fer 7 o 8 o 10 anys igual que el tenc.
Caram!
Són símptomes, jo sempre he fet molta bicicleta, he fet molt d'esport, i feia molt de temps que trobava que a la tarda arribava a casa amb assaia i les cames pues, tenia algun múscul que es movia. I pensava, pues, això, de fer bicicleta.
Clar.
Per exemple, també fa 7 o 8 anys vaig perdre l'olor, una temporada, és un altre símptoma.
Ah, l'olfacte, perdre l'olfacte també, eh?
Sí, vaig Caram. Perdre l'olfacte. Vaig perdre fa 7 o 8 anys i vaig tenir el Covid i ho vaig tornar a perdre. Hi ha olors que sí que els afines, però altres que no,
ja,
que desapareixen.
I això que notaves a les cames, que notaves un cert tremolor, diguem-ne, en algun múscul?
Sí, és com si tingués un bitxo dins i anés menjant, es van moguent, com si tingués espasmes.
Sí, sí. Total, que va posar doncs, la mosca rere l'orella i vas anar-te a fer...
O sigui, jo el primer que vaig sentir com si tingués una formiga dins un dit, que va anar més, i llavors vas començar amb un dit que temblava, i llavors en dos, i llavors va pujant sa mà, i va arribar el moment que si parlava per telèfon, si no el posava en mans llibres, pues, que es marcava tot sol.
Clar. Caram, llavors, bé, vas anar en aquest cas a l'assistència sanitària a que et poguessin doncs, analitzar el teu cas, et van diagnosticar, Entenc que al moment del diagnòstic que et diuen la paraula Parkinson deu ser un colp, doncs...
És bastant fort. En el meu cas va ser, vaig anar al metge, el metge em va remetre al neuròleg, vaig estar esperant 5 o 6 mesos, quan vaig poder aconseguir anar-hi em van dir, pensant que ho és, però que fer unes proves, em van enviar palmes cap de 5 o 6 mesos i m'ho van confirmar.
Home, amb això veig que el 5 o 6 mesos per l'especialista, 5 o 6 mesos per les proves. Déu-n'hi-do com es va allargar això, no?
Sí.
Entenc que això és un patiment afegit, això de que has dinat
sí,
i tal.
Sí, sí, perquè no saps mai el que és o el que pot deixar de ser i sempre et va preocupant.
Clar, entenc que el recorregut el va fer per la sanitat pública, eh?
Efectivament.
Molt bé. I bé, una vegada diagnosticat, explica'm, com és el teu dia a dia?
A veure, el meu dia a dia avui en dia és... Tenc que prendre una medicació que me la prenc a les 6:30 del matí, a les 2 i a les 8 de la tarda. M'aixec a les 6:30 del matí, ajut a la dona a preparar les coses per anar a la feina, aixecar el garrit, i bo, segons de com és, hi ha dies que si t'aixeques bé, pues segueixes, i si no, pues m'entronques dit un ratet, m'aixec, damunt les 8, 8 i mitja, vaig a caminar una mica per entrar en calor i intentar pues, arrencar, perquè per quan t'aixeques hi ha dies que si t'aixeques bé, però hi ha altres dies que pareix que vas en marxa en primera i marxa enrere. Costa molt arrencar.
Clar,
una vegada que he arrencat, pues, vaig a fer la vora, a fer equilibris i estiraments.
Ah, molt bé.
Torc a casa, morsc, després de mosar em pots llegir una mica i diu, intent o bé anar a caminar o agafar la bicicleta o anar a nedar. Una vegada que agafes la bicicleta, pues, comences poc a poc, i així com vas arrencant, pues, les cames pareix que entren i arriba un moment que agafes el ritme, en su fer exercici pues, pareix que crees més dopamina i va millor.
El que veig, Pol, tu reconeixes que et costa arrencar, però veig que vols arrencar. O sigui, aquí hi ha també una força de voluntat de no quedar-te quiet, eh?
No, ha que arrencar i seguir dia a dia. I quan, a més, que jo m'atrop, que es diu que puc fer bicicleta i arrenc bé, doncs puc fer 15, 20, 25 quilòmetres, el meu ritme. Arrib cansat o rebentat, però llavors, després de dinar, faig una siesta i m'atrop molt millor.
Molt bé. Molt bé, molt bé. I amb tot això, sí. Entenc que no, ja no pots treballar més o estàs de baixa o com va?
De moment estic de baixa, a veure si em puc jubilar. Hi ha coses que en su temps pues, se te van passant, se te van oblidant. El metge em va dir que el millor que hi havia per aturar-lo era llevar-me l'estrès, que en aquest cas és la feina,
sí.
I fer molt de port. I en vez d'anar treballant per una empresa, pues, treballo per jo i intento fer de port.
Molt bé. I, escolta, el teu plantejament, no?, del dia a dia, clar, s'ha de tenir molta força per notar això, que et costa arrencar, però malgrat tot tirar endavant. Com mires a la vida, Pol?
Jo el vaig veure, és el que mos ha tocat, i hi ha moltes de coses pitjors. Sabem que pot anar pitjor i hi ha que intentar lluitar cada dia perquè no hi vagi més.
Com ha reaccionat el teu entorn a tot això?
Pues, des de casa... van reaccionar bé, però bueno, no els hi va agradar, com
clar,
a tots.
És
el que mos ha tocat i lluitarem com tot.
Abans la psicòloga amb la que hem parlat ens parlava d'un cert estigma que alguns pacients viuen. Jo veig que tu portes molt obertament tot això, no?
És que si no ho fas així malament, yeah. Ho hem de conèixer tots i hi ha que lluitar perquè entre tots, pues, puguem fer un món molt millor.
Entre tots poder fer un món molt millor, és clar que sí. Pol Wenham, escolta, moltíssimes gràcies, no només per atendre'ns avui, sinó per sempre tenir-nos tan present i ajudar-nos amb moltíssimes coses. Pol, una abraçada forta, molts ànims i aquí som, eh?
A vosaltres també, ja sabeu que la ràdio no és la ràdio sense els oients i és que hi col·laborem tots, que la ràdio Illa és tot Formentera i és tot nostre. Si no ajudem tots, tampoc anem endavant.
Gràcies, Pol.
Bon cap de setmana a tots.